Medi Ambient, a Cugat Media, amb Alba Triador.
Ens trobem al mig de la serra de Collserola per conèixer l'Eric Barbero, la ballaire artífex de Mel Vida, un projecte amb l'objectiu de realitzar una apicultura sostenible i sensible. Eric Barbero, molt bon dia.
Molt bon dia, Alba, què tal?
Som a punt de conèixer les teves abelles i el que farem ara serà acabar-nos de posar l'epi i uns guants per evitar que ens poguessin picar. Què més farem?
Encendrem el fumador, val? Que és una eina essencial per tot apicultor o tot abellaire, d'acord? Perquè d'aquesta forma elles es relaxaran.
Eric, abellaire que no apicultor. Tu et denomines així, explica'ns per què.
Bueno, el terme abellaire per mi és tenir cura, no?, de les abelles. A veure, està clar que des de Melvida no ens centrem només en la producció de mel, o sigui, sí que ho utilitzem com a fil conductor per arribar a la gent, per explicar aquest meravellós món, però també està clar que les abelles són uns seminòpters molt especials i molt importants avui dia amb tot el tema de la polinització i tot el tema de l'alimentació humana també, humana i animal també.
Hi ha molt desconeixement del món de l'abella en general, pensem en la mel moltes vegades, però Melvida va néixer amb la intenció de repoblar també les abelles als nostres entorns naturals, de tenir-ne cura i també de contribuir a millorar els processos naturals que ara ens explicaves, no? La polinització, la protecció de la fauna, de la flora, sí. Autòctons. Què fan aquests insectes, aquestes abelles?
Tota la natura, tota la biodiversitat forma una cadena, d'acord? Llavors, si hi ha més abelles, hi haurà més flors a la llarga. Si hi ha més flors, hi haurà més fruits. Si hi ha més fruits, hi haurà més aliment. I, bueno, està clar que introduir controladament una població d'abelles en llocs determinats i específics estudiat per part de biòlegs i bueno, forestals i abellaires del parc de Collserola, en aquest cas que estem parlant, pues està clar que contribuirà a que això favoreixi tota la fauna i flora colindant. Que potser no és immediat, que potser és un petit granet de sorra, correcte, però bueno, millor això que no pas fer res.
Seria un desastre, realment, que desapareixessin les abelles? Perquè sembla que a poc cada vegada n'hi ha menys.
A veure, la població de l'Apis mellifera-iberiensis, abella negra, autòctona, no està en perill d'extinció. Sí que és cert que si no existissin apicultors, potser estarien en perill d'extinció, perquè actualment hi ha una enfermedad, un paràsit, que es diu barroa destructor, que sense un estar sobre de la ballaire i una tal, o sigui, les abelles no podrien sobreviure. Sí que és cert aquesta frase, en el sentit en el que hi ha abelles solitàries, que aquestes sí que estan en perill d'extinció, perquè les abelles solitàries no dediquem activitat a fer això als apicultors.
Les que tenim aquí és l'abella que coneixeríem com l'Apis mellifera, l'abella de la mel, l'abella negra, ens explicaves abans, que aquestes no són solitàries, com ho podem veure, oi? Viuen en els seus apiaris, que és això que veiem aquí, que són aquestes caixetes que són la seva comunitat de veïns, potser.
Correcte, sí. És el seu piset, no? O sigui, diguem que els abellaires o apicultors el que fem és recrear sempre que podem, en la mesura del possible, les condicions reals d'elles i, en tot cas, millorar-les, val? Intentem millorar-les. Com? Pues bueno, utilitzant materials nobles, com per exemple la fusta, no? La fusta. Per què? Perquè nosaltres, ara actualment, aquí al parc de Collserola, no hem divisat abelles silvestres. No tenen capacitat de sobreviure, les abelles silvestres d'Apis mellifera-iberiensis. Llavors, pues bueno, sí que segurament antigament, que no existia el paràsit barroa, sí que elles veiem que es ficaven a les escorces de les alzines sureres, a coves, a pedres, val? I llavors nosaltres intentem recrear el mateix perquè elles se sentin segures i bé.
En aquests apiaris, en aquesta comunitat de veïns d'Apis mellifera, què hi trobem? Quins rols hi ha? Tothom coneix l'abella reina, però a dins de cada apiari, a part de l'abella reina, hi ha altres tipus d'abella amb altres funcions, com les obreres, els abellots. Explica'ns una mica.
Sí.
Què hi trobem a dins dels apiaris o el que seria a dins d'un niu d'abelles?
Vale. Pues bueno, a dintre d'un niu d'abelles, o sigui, com bé has dit, trobem la reina, que és la que coneguem tots. La reina es caracteritza perquè és la única que és capaç de posar ous. Vale? Hi ha excepcions, val? Però ja és una miqueta més tècnic, perquè a vegades, per supervivència, o sigui, les abelles recreen una reina, però realment no és una reina de veritat. Per tant, parlaríem de reina en primer lloc. Després parlaríem dels borinots. Els borinots són els mascles de la colònia, d'acord? Els mascles tenen la funció, val, de fecundar la reina, quan és una reina verge, i també tenen la funció, molt important, i que no ens podem oblidar, d'escalfar la cria. Val? Sí que és veritat que la vida dels mascles és una mica, bueno, diguem que moriran ràpid, vale? Quan facin la seva funció, les pròpies abelles els faran fora de casa, en un moment determinat, en una època. Després...
És un animal feminista, l'abella.
Total, i m'encanta. Val? Després trobaríem el que són les abelles obreres. Val? Que les abelles obreres trobem, o sigui, dintre de les abelles obreres trobem abelles que tenen moltes funcions. Les més joves alimentaran a la cria, val? I no sortiran pas de l'arna. Aquestes es diuen les abelles nodrius i tenen la peculiaritat que són molt més blanques perquè han estat a l'oscuritat durant unes quantes setmanes i tot just quan neixen són les que s'encarreguen, són com les germanes grans, val? I després, o sigui, també trobarem les abelles obreres que s'encarregaran pues, d'emmagatzemar la mel, d'estirar la cera, val? Diguem que ja aquestes són les més en funció que estan treballant per sobretot estructuralment. Després, curiosament, les abelles més velles, les que tenen més edat, però obreres, seran les que sortiran de l'arna i tindran la funció de polinitzar i de pecurejar. I, en aquest cas, també trobarem la subdivisió de les que s'encarreguen d'anar a agafar pròpolis, les que s'encarreguen d'anar a agafar aigua, les que s'encarreguen d'anar a agafar pol·len i les que s'encarreguen d'anar a agafar nèctar.
Una comunitat molt ben organitzada, Eric, pel que ens expliques. Potser tenim forces coses per aprendre de les abelles, les persones, oi?
I tant. Jo el primer.
I en el teu dia a dia, en aquesta cura que fas de les abelles aquí al bell mig del parc de Collserola, quina és la teva tasca? Com tens cura d'aquestes abelles? Entenem que vens alguns dels teus apiaris, estem en un d'ells, sí. I tu què faries en un dia normal per cuidar les teves abelles?
Jo el primer de tot observaria quin moviment d'abelles hi ha. Si estan entrant, estan sortint, si estan revoloteades, si no, val? I acte seguit, ja el que faria és començar la inspecció. Jo, a l'obrir la capsa, o sigui, amb una miqueta amb l'experiència, ja acabes veient si una arna està bé, si està dèbil, si li falta quelcom, d'acord? Llavors, a l'apicultor no interfereix al 100% i directament, però sí que intenta guiar-les una mica. O sigui, hi ha una relació molt estreta entre apicultor i abella, entre ballaires i abelles, perquè és una relació de simbiosis. Les abelles em permeten que jo pugui agafar, si a una li falta alguna cosa, puc agafar alguna cosa d'una altra per equilibrar-les. Llavors, realment, aquí veiem 25 famílies, d'acord? Però realment és una família, val? Veiem 25 capses, però realment és una família perquè estan totes unides entre elles.
I després d'aquestes abelles, tots coneixen que fan mel, potser pocs coneixen que també fan el pròpolis, que utilitzem quan tenim, per exemple, mal de coll, i altres productes. Què ens donen, a part d'aquesta polinització que fa possible la nostra alimentació i la nostra biodiversitat, què ens regalen les abelles als humans?
Els sistemes digestius de les abelles i uns enzims digestius que són superbeneficiosos pels humans, en aquest cas. Pels humans i inclús per alguns animals, com és el cas del pròpolis, com és el cas del pol·len, com és el cas de la mel en si, d'acord? I també en la famosa gelea real, val? Que també...
Què és exactament la gelea?
Bueno, la gelea real és l'aliment més pur mesclat amb saliva d'abella, amb enzims digestius de les abelles, que els hi donen per alimentar a les reines, sobretot. ¿Vale? A les reines, les pròpies obreres, els hi donen sempre jalea real. Per això una reina pot viure fins i tot 5 anys. I realment una abella, o sigui, viu molt menys.
És un elixir per a les abelles.
És un elixir, total.
I ens hem deixat una cosa, em sembla. Ens hem deixat allò que feien servir els nostres avantpassats per il·luminar-se, que és la cera, per fer les espelmes, oi?
Correcte. La cera, bueno, és un altre super, super material que elles fabriquen. O sigui, diguem que les abelles, si us heu fixat, totes tenen a l'abdomen com unes ratlletes, ¿vale? Com si fos una... bueno, unes ratlletes, no? Un pas de cebra, no?
Pues, bueno, les típiques ratlletes grogues i negres, oi? Correcte, que pinten els nens quan dibuixen una abella.
Pues això són les glàndules ceràcies, val? O sigui, diguem que d'aquí surten unes làmines com si fossin totxos. Llavors, elles, amb la temperatura ambient, sempre a partir dels 20 o 16 graus, elles l'agafen amb les putetes i li fan forma per estirar els panals.
Que sàvies la naturalesa, Eric.
Pues sí.
I que sàvies són les abelles. Ara veig que tenim aquí al costat les arpes. I aquestes arpes, que serien una trampa, i són per alguna cosa, i és que les abelles, a part dels humans, a part dels pesticides, tenen ara per ara un gran problema, un gran depredador, que és una plaga que tenim i que ha arribat al Parc Natural del Collserola des de fa uns quants anys, que és la vespa asiàtica, oi? Sí. Cal combatre-la perquè s'alimenten precisament, entre d'altres coses, de l'Apis mellifera. Sí. I, per tant, contribueixen a eliminar aquesta espècie tan necessària per al nostre ecosistema.
Sí. Bueno, gairebé fa 3 anys i mig, que ja vam començar a veure pues, la vespa asiàtica, negritòrax, que es diu. I, bueno, sí que és veritat que realment és un avallot, un avispot. Bueno, pues hem provat tots els sistemes que hem pogut, a través d'investigació, a través d'anar fent proves, i bueno, al final, bueno, jo vaig decidir, vaig apostar per aquest tipus de sistema, no? Que aquí el podem veure. Ara mateix estan desconnectades, perquè ara mateix no hi ha una població molt gran d'obreres, ara estan sortint les reines de vespa d'asiàtica d'hivernar, d'acord? I llavors, bueno, consisteix en una arpa, que li denominem, com veieu té forma de l'arpa musical, no? Per això se li diu arpa. Consisteix en dos línies paral·leles de fil d'acer galvanitzat, val? De 0,5. Llavors està col·locat de tal forma estratègica que les abelles poden passar, com podeu observar, elles no es fan mal, val? Sí que alguna es queda parada, però elles no toquen cable amb cable. El cable amb cable el que faria és un contacte, val? Que faria que, en el cas de la vespa velutina, que oberta d'ales fa 2.25 centímetres, i aquests cables estan a 2 centímetres, sí que quedaria atrapada. I l'abella, com oberta d'ales fa 1.25, 1.6, diguem que passa lliurement. És una pantalla protectora.
Aquestes trampes que són necessàries per protegir les abelles, però que han de ser selectives per no eliminar resta d'insectes pol·linitzadors, que també són igual de necessaris.
Correcte.
Eric, hem fet una masterclass del món de les abelles, un món molt desconegut per molta gent, i que em consta que estàs preparant una coseta perquè precisament l'apicultura, el món de les abelles, arribi també als nostres infants. Oi que tens un projecte en dansa i que em sembla que potser ens hem de traslladar en un altre lloc,
sí,
perquè ens expliquis exactament què estàs preparant,
sí,
oi?
Em fa molta il·lusió bueno, que digueu això, perquè sí que és veritat que aquests anys hem tingut... Bueno, la gent s'ha interessat, no? O sigui, sí que és veritat que nosaltres, com a fil conductor, comercialitzem una miqueta dels productes derivats de les nostres abelles, sempre de forma sostenible, però hi ha hagut un interès per la gent i per les famílies i per la població i, sobretot, moltes escoles per veure realment d'on ve aquesta mel, de com estan les abelles. I, bueno, pues, arrel d'això hem tret una branca de Melvida que es diu Melvida Educa. I, bueno, pues després us presentaré una mica el making of, perquè encara no està en construcció, val?
Doncs, si et sembla, anem cap a aquesta fase de construcció de Melvida Educa.
Sí. Bueno, a Melvida Educa el que volem fer és, a través de visites molt controlades, apiaris i molt alternant, val? Volem apropar al món de les abelles de forma segura, respectant totes les normes, a famílies, a escoles i bueno, a la gent en general.
Som-hi, doncs.
Molt bé.
Melvida Educa està molt apropet de l'apiari que acabem de visitar, però necessito que m'expliquis què és aquest projecte didàctic en construcció, que dius,
sí,
que et portes entre mans.
Sí. Bueno, Alba, el tema és que sempre des de Melvida hem intentat apropar una mica per a la gent, no? que ens segueix per les reds i tal, al món de les abelles, no? Llavors, ja portem uns anys que sí que hem fet alguna visita, però molt particularment gent als apiaris. I hem vist que la gent pues, els agrada molt i també hem cregut que és un mitjà molt bo per fer una miqueta d'educació ambiental. No?
Cal molta pedagogia, oi, Eric?
Exacte. I tot sempre molt divertit. Llavors, pues, bueno, ara estem... Ja tenim un espai també creat al Papiol, juntament amb altres corporacions, val? Però bueno, aquí també estem en construcció d'un projecte on poden venir els col·les i les famílies. Des de Melvida el que volem és apropar i que els nens i les persones vegin tot el procés, no? O sigui, per això bueno, tenim uns gimoners i bueno, ja tenim un hort.
I quines espècies podíem plantar? Per exemple, nosaltres als nostres balcons,
sí,
per afavorir que vinguessin les abelles.
Doncs pues mira, tot el que és timó, tot el que és aromàtiques en general, sàlvia, bueno, el timó, que és la farigola, el romaní, la calèndula, inclús amb les margarites, o sigui, és aport floral. I tot això, o sigui, beneficia les abelles, i ja no només a les abelles, a tots els pol·linitzadors.
Això sí que ho podem fer nosaltres, està a les nostres mans.
Sí, inclús unes maduixeres.
I a més ens podem menjar el fruit.
Exacte.
I escolta, Eric, ja per acabar, mentre passegem per aquest entorn tan fantàstic aviat, esperem que puguin gaudir moltes famílies i moltes escoles de la ciutat, què et va portar de la teva formació, que és fisioterapeuta, a aquest amor per les abelles que avui ens has transmès?
Bueno, jo, com sempre dic, els boscos de Collserola han estat una mica el meu jardí, no? Perquè he tingut la gran sort de poder néixer molt a prop, de, bueno, aquí, a la Floresta i a Valldoret, diguem. I, bueno, pues, no sé, de ben petit ja anava a buscar espàrrecs, ja m'agradava anar a veure les cuques de llum, quan hi havia, els esquirols. I, bueno, realment sempre va haver un moment donat que vaig començar a no veure cuques de llum, a no veure esquirols, i, bueno, vaig dir, escolta, com puc aportar el meu granet de sorra, no? El meu petit granet de sorra. I, bueno, vaig conèixer el fabulós i meravellós i apassionat món de les abelles, i em vaig enamorar, amor a primera vista. I ara, pues, amb elles.
Doncs et confesso que aquest amor a primera vista teu amb les abelles ens has transmès. Acabem aquesta entrevista estimant molt més les abelles, sobretot coneixent molt més les abelles i per què són tan importants pel nostre ecosistema i sabent també que tenim la nostra part de responsabilitat perquè elles visquin i visquin bé. I només em queda donar-te les gràcies per compartir-ho amb nosaltres, Eric. Moltes gràcies.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres, al teu equip, a tu mateixa també. És que sou un sol de persones i bueno, espero que hagueu disfrutat de l'experiència.
Moltes gràcies, Eric. Adéu-siau. Gràcies.